Són les 3.
Catalunya migdia.
En efecte, comença aquí la segona hora del Catalunya migdia, des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que Israel commemora avui un any dels atacs de Hamas en plena ofensiva contra Gaza i el Líban. A aquestes alçades, les xifres d'assassinats són esgarrifoses. 42.000 persones mortes a la franja de Gaza i gairebé la totalitat de la població desplaçada. I 2.000 persones més mortes al Líban. Des del 7 d'octubre de l'any passat, al front de Cisjordània també hi han mort més de 700 persones. De seguida agafarem perspectiva i ho analitzarem tot amb Montse Arbós, professora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna. Això el dia en què el govern ha anunciat que treballa perquè d'aquí a menys d'un any qui vulgui fer gestions amb l'administració, com per exemple presentar una denúncia als Mossos o anar al CAP, ja no haurà de demanar obligatòriament cita prèvia. El govern l'eliminarà per llei dins d'un pla de transformació de l'administració que ja ha començat a elaborar. I també us hem avançat els eixos de la intervenció de demà del president Salvador Illa al debat de política general. Habitatge i finançament centraran el discurs, que començarà a les 4 de la tarda, quan acabem el Catalunya Mitjà. Dia. Avui, els grups parlamentaris ja han marcat posició. De seguida hi entrarem. Què més, però, podem destacar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, avala l'ús del gas pebre contra els manifestants del Parc de la Ciutadella en les protestes a favor de l'expresident Carles Puigdemont, que va haver el 8 d'agost passat. En una carta a l'Assemblea Nacional Catalana, avançada pel digital al Nacional i a la qual també ha tingut accés Catalunya Ràdio, Trapero assegura que la situació es va anar agreujant amb accions violentes, que va haver-hi episodis de risc i que l'ús del gas pebre era la fórmula més lesiva, diu, en aquell moment. L'ANC ja li ha respost, per cert, i demana ara una reunió amb Trapero. Esquerra Republicana convocarà oficialment aquesta tarda ja el Congrés Intern per escollir la nova direcció del partit. Tal com estava previst, els més de 8.000 militants seran cridats a votar el diumenge 30 de novembre. Fins ara, com sabeu, s'han postulat 4 llistes diferents per agafar les regnes d'Esquerra. Són els 4 caps de cartell que aspiren a presidir el partit, però a partir de la setmana que ve hauran de reunir 400 signatures com a pas previ per arribar a la consulta. Ho ha explicat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Fins al 15 de novembre, les diferents candidatures tindran un mes per recollir els avals necessaris per tal de poder presentar-se definitivament a la jornada electoral del 30 de novembre. Els avals necessaris que s'hauran de recollir al llarg d'aquest mes, doncs són el 5% de la militància d'Esquerra Republicana.
L'Audiència Provincial de Madrid no arxiva de moment la causa contra Begoña Gómez i li diu al jutge Peinado que limiti la investigació. D'aquesta manera estima en part, doncs, el recurs que va presentar la Fiscalia i la defensa de la dona del president del govern espanyol. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
Bona tarda. La interlocutòria que hem sabut fa una hora i a la que hem tingut accés a Catalunya Ràdio, l'Audiència de Madrid ordena al jutge Juan Carlos Peinado que deixi fora de la investigació tots els fets relatius als contractes amb Air Europa i la suposada intervenció de Begoña Gómez en el rescat públic de l'entitat. Li diu al jutge que s'ha de centrar en la càtedra que dirigia la companya de Pedro Sánchez a la Universitat Complutense de Madrid i dins la qual les acusacions denuncien que Gómez s'hauria apropiat d'un software. La defensa i la fiscalia havien demanat acotar la investigació, l'audiència els dona la raó, però rebutja arxivar la causa com exigia l'advocat de Begoña Gómez.
I nou mal de cap per als usuaris de Renfe que estan afectats pel tall entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Ara s'ha convocat una vaga del transport per carretera, tant de mercaderies com de passatgers, que podria afectar els autobusos alternatius durant els pròxims mesos. Francisco José Vegas és el secretari general de Carreteres i Logística de Comissions.
Afectarà a todos los servicios que están convocados y llamados a la huelga. Por tanto, no hay ninguna excepción, más allá de que, obviamente, estamos hablando de transporte de viajeros y nos tendremos que someter a los servicios mínimos que nos diste la administración, pero en principio están llamados a la huelga y esperamos que los trabajadores y trabajadoras la secunden.
Ja us ho anirem recordant, però apunteu dates. La primera seria el dilluns 28 d'octubre. Hi hauria 3 dies de vaga més al novembre, l'11, el 28 i el 29, i també el desembre reprendrien aquestes aturades. Es farien els dies 5 i 9 i a partir del 23 de desembre, aleshores ja la vaga, diuen, seria indefinida.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs comentem l'actualitat des d'ara i fins a les 4 amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda, Isabel.
Molt bona tarda.
Amb el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Carme Rocamora, periodista de la Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
A punt.
Algun comentari sobre el que veu Miquel Àngel, Carme, ho deixem aquí.
És que, a veure, Isabel, tu no ho veus, des d'aquí, però estava ben kombucha.
Escolta'm, és que qualsevol dia és un
delicte. És una cosa molt moderna. És que jo veig kombucha i veig branch, però tot consell de cent. I llavors penso que desapareixen els restaurants d'esmorzar de forquilla i s'acaba el món. S'acaba el món.
He trobat una mica exagerat aquesta deriva,
I trobes que Miquel Àngel no pot ser modern?
No. Em sembla molt bé que sigui modern, però és que no. Com modern, com deia l'Òscar quan m'ha vist la cara de modern, posat una cara d'espectiva.
Has dit un modern en negatiu.
Modernet.
Però tu, espero que Kombucha no posi cap publicitat a Catalunya Ràdio, perquè si no tindríem una mica de drama.
Carme, tu l'has provada, la Kombucha, o no?
Sí, la veritat és que no m'agrada.
Jo estaria en l'equip de la Carme, també. La vaig tastar i no fa per mi. No fa per mi, però escolta'm, si a mi que l'Àngel li agrada...
És que, Isabel, tu tens cara de veure Kombucha.
Espera, Carme, això hauries d'explicar-ho bé.
No, perquè és una moderneta estupenda.
Explica que també tinc cara de beure vi, de beure cervesa...
I a veure, espera, on vas anar a dinar divendres?
Ui, ja hi som.
En un lloc fantàstic.
Jo vull saber per què jo no puc prendre... Vull dir, què vol dir modern? Camino a casa, la idea?
No, està estupendo, ja està.
Perquè, clar...
No, dilluns vinc amb kombucha, ja està.
El pobre Miquel Àngel ha vingut amb la kombucha i només d'entrar ha rebut un atac.
Gengibre i llimona. Necessito una mica de xut, i el gengibre...
Una infusió de tota la vida.
Va, però és que ja no n'hi havia, ja hauria comprat això.
Ja està. Escolta'm, només faltaria llibertat absoluta, perquè cadascú vegi allò que vulgui. Va, anem al primer tema, que ens ve des de fora. I els dilluns, és algú que no sé si veu kombucha o no, l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Bona tarda. No veig kombucha, tot i que crec que dec tenir cara de veure kombucha, Tot s'ha de dir, és veritat, i crec que sí, no sé.
Quina és aquesta cara, però
escolta... S'hauria de fer una anàlisi sociològica, no?
No, escolta'm, vés a saber, però vaja.
Us veig molt animats per ser dilluns,
Sí, no, és que he quedat una mica impactat d'aquest atac de la Carme directament tal com ha entrat a l'estudi.
Que també fa cara de veure kombucha, la Carme,
Vinga, no, si al final tothom tindrà cara de veure kombucha.
Veig el Miquel Àngel, que és l'únic que la veu.
És veritat. Carlota, de què ens vols parlar, a veure,
avui, igual que hi ha el metallenguatge i la metaliteratura, avui farem la metadèria. Sí, volia parlar d'això, o sigui, dels tertulians, no? De nosaltres, no? D'aquests que ens dediquem a parlar de les coses, perquè, clar, tenim molt mala fama, no? Vull dir, quan tu li dius a algú, vaig a no sé on, ostres, no? Quasi que et donen com el condol, No sé si els de la Tarol els hi passa o no. I llavors, clar, jo de vegades, em sento una gran impostora, no? Perquè al final els tertulians no podem parlar de tot, no? Hi ha coses que no en tenim ni idea. Jo hi ha moltes coses que no tinc opinió i llavors de vegades jo ho dic, escolta, mira, no ho sé. Però clar, diguéssim, això va contra l'ofici del tertulià, perquè si tu, no, com a tertulià, has de ser un opinador i has de tenir una opinió, perquè si no, diguéssim, la teva feina no té sentit d'alguna manera, no? Però jo sovint em trobo que penso que tinc més preguntes que no respostes o opinions, no? No sé, vull dir, m'agradaria saber si els altres també tenen aquesta sensació que de vegades això, no treuen un tema i dius, hòstia, jo d'aquest tema és que no en tinc però ni fava, no? Però clar, alguna cosa has de dir perquè estàs allà cobrant. Una altra cosa curiosa d'això, de la mala fama que tenen els tertulians, és que la gent es pensa que es cobra molt, saps?
La pagueta de ser,
sí,
de tertulià, no?
Sí, clar. Llavors, clar, vull dir, si realment sabéssim, no?, que cobrem 2 duros, no? No m'estic queixant, saps que vull dir que ja... Home, que si voleu pagar més, encantats, Però no, vull dir que hi ha una mena de distorsió, no?, del que és el fet d'opinar i el, no sé, i m'agradaria, ja que tinc aquí a 3 persones, a veure com se senten ells amb tot això.
Doncs, home, t'haig de dir que... Home, coincideixo bastant amb la reflexió que fas, no? És impossible que ningú en sàpiga tot. De fet, això es diu tertúlia, no es diu simpòsium, no? Per tant, està clar que els que estem aquí podem saber d'unes coses més que d'unes altres, però en tot cas, i potser és per la condició de periodista més que d'una altra cosa, acabes tenint un cert control de l'actualitat perquè fas un seguiment i això et permet tenir una idea de les coses, no? Una opinió que més o menys pots estar arreglada o no amb altres, però en tot cas és la teva. I això és el que aportes, no?, des d'aquest coneixement. Aquesta visió que moltes vegades pot ser, doncs, una opinió més, que potser no aporta un gran valor des del punt de vista de l'originalitat, però potser de vegades sí. I això, entre tot, és el que ajuda potser al que ens està escoltant a tenir un criteri més.
Clar, ajuda a interpretar. Jo crec que hi ha dues... com vessants diferents. Per exemple, jo sempre ho dic obertament, de futbol no n'opino perquè no en sé i perquè no n'he sapigut mai i no n'aprendré en una tarda. o com ara o els castells, no? Que aquests dies se n'està parlant i no, qui no en sap, doncs no ho aprendrà en una tarda. Diferent és que avui es publiqui una sentència i que sapiguem que a la ràdio o a la tele en parlarem i ni tan sols mostrem l'interès de llegir-la. No? Vull dir, hi ha temes que sí que ens podem preparar i encara que no en tinguem una opinió, doncs treballar-los una mica, perquè justament com se'ns està pagant uns diners i estem des d'un lloc privilegiat opinant, donant la nostra opinió, doncs informem-nos de les coses i preparem-los una mica, però hi ha coses que no passa res per ser honestos, com això que deia jo ara del futbol, de no em puc opinar perquè és que no ho aprendré aquesta tarda.
Mm. Però és que fins i tot amb això hi ha un element. Perdona, perdona, Isabel, que volies parlar.
No, tranquil·la. Jo crec que al final és com la vida mateixa, no? És a dir, és veritat que acabes opinant, a vegades opines de coses o dius la teva idea sobre una cosa que no domines, ni molt menys, però com a la vida mateixa, com quan reflexiones sobre qualsevol tema, no? Jo crec que s'ha de tenir la suficient prudència, com deia la Carme, de quan tu no tens ni idea d'una cosa, pues, poder-ho explicar, que no saps, per exemple, de futbol o dels castellers que parlava la Carme, però després jo crec que també passa una miqueta per tenir un cert sentit comú, no? I intentar fer una reflexió més que un anàlisi reflexiu que pugui aportar una visió diferent de la que tenen els altres tertulians que estan en aquella mateixa tertúlia. Jo crec que precisament una de les feines dels que convoqueu és que busqueu perfils que sabeu que pensem qüestions diferents, no només des d'una perspectiva política o ideològica en l'eix nacional, sinó també política o ideològica en l'eix social, econòmic, etc. No? I després jo crec que és important coses que a vegades no sabem fer gaire, que és poder escoltar, no? O saber escoltar. No? A vegades els tertulians anem, diem el nostre discurs perquè volem defensar una idea o volem defensar el que pensem sobre un tema, i en canvi a vegades ens faltaria allò que també reclamem socialment, i és escoltar el que l'altre diu perquè ens pugui aportar la nostra visió, no? Jo crec que sí, que a vegades pequem de parlar de tot o d'opinar de tot, però també ens passa, jo per almenys a mi em passa també en la meva vida quotidiana, és a dir, jo en una tertúlia d'un dinar, un sopar o davant d'un tema que tingui interès, jo no em puc quedar al marge, no? Jo opino, decideixo i corrent el risc que potser allò que diguis no agradarà a la gent. Això jo crec que també és important poder-ho transmetre. Tots sabem que el que diem en una tertúlia no sempre agrada a tothom, però una de les coses que tenim els tertulians és que entre nosaltres, que a vegades no se sap, ens tenim carinyo, és a dir, ens tenim carinyo i ens estimem i ens caiem bé més enllà de les divergències ideològiques, socials, etc.
I després, deixa'm dir també, com a muntador de tertúlies, diguem-ne, que després hi ha alguns temes dels quals no espero que els tertulians en siguin experts. Per exemple, avui que fa un any dels atacs de Hamas, hem buscat una entrevista d'algú que realment domina molt més el tema, perquè els tertulians, home, deuen dominar doncs, el que més o menys es va publicant, tenen una opinió, òbviament, com tots nosaltres, però no són experts en el tema. Llavors, quan tenim sobre la taula un tema que veiem que és molt específic, que has de ser molt especialista o que has de dominar una mica més per context o per història, doncs intentem buscar en aquesta segona hora de Catalunya migdia doncs un expert, algú que ens doni per fer una entrevista sobre la qual després potser comentar. Però és evident que després també, clar, de temes de política o temes socials que ens toquen a tots, doncs tothom tenim opinió, fins i tot amb la gent que ens està escoltant i que s'indigna, fins i tot amb els tertulians. Però vaja, això sí, també...
Jo, de fet, reivindico la figura del tertulià que no sap coses, saps? Vull dir, hauríem de tenir un tertulià que no sap mai res, que només té preguntes, no? Que al final, d'alguna manera, la tertúlia actua com una mena... És com quan llegeixes literatura, que la gent es empatitza amb algun dels personatges, no? S'identifica. En les tertúlies passa el mateix, no? Al final, no, l'oient s'acaba, no, identificant amb algú. I, per tant, jo crec que hi ha molts oients que estan molt perduts i que tenen moltes preguntes. Llavors, jo crec que reivindicaria la figura de que el tertulià que no sap res, no, de reconèixer més públicament, no, la nostra ignorància. No ho sé.
Sí, sí. Doncs escolta, molt a favor, de reconèixer ignoràncies, de preguntar. Vull dir que només faltaria. Però sí que és veritat que... Esteu d'acord que hi ha com una mena de mala fama del tertulià?
Sí, home, fa temps que... Segurament perquè potser el tertulià vol convertir-se, no sempre, però de vegades en la meva projecció d'una idea política. I combat des d'aquesta posició, no? I per tant, moltes vegades està més a la trinxera que no en la pregunta. Està més en la categorització, en l'afirmació contundent d'una posició que no potser en obrir la reflexió, que jo crec que és el que segurament els tertulians podem obrir, és no tant afirmar, potser amb rotunditat, sinó potser afirmar, però a la vegada deixar alguna porta oberta perquè també la reflexió pugui donar-se a casa, no? Per dir-ho així, no només aquí.
Que això que diu Miguel Ángel és importantíssim, no? És a dir, les sentències, al final, tenen un sentit propagandístic, no? Però, precisament, si volem sortir o fugir d'aquesta mala fama del tertulià, el que té sentit d'un tertulià és que hi hagi un cert debat que provoqui entre uns i uns altres unes reflexions que no sempre han de confluir en un mateix punt, no? Sinó que poden divergir enriquint-se, no? I jo crec que aquesta és una qüestió. Jo crec que al final, tu, per exemple, avui un dels temes, no? Avui és 7 d'octubre i, per tant, hi ha una trista efemèride, no? I com tu deies, Òscar, tu has buscat una persona especialista que pugui... que pugui parlar d'això, no? Però més enllà d'això, que ens donarà les pautes objectives sobre un tema determinat, després hi ha les reflexions que durant tot aquest any s'han anat fent, que des de diferents punts de vista segurament també nodreixen l'opinió, no? I jo sí que estic d'acord que hi ha una certa mala fama, però també crec que hi ha una certa necessitat de que hi hagi aquesta mala fama, però també a la, hi ha una voluntat com que hi hagi tertulians perquè després els puguem criticar, el qual està molt bé, al final. Jo crec que està molt bé que se'ns critiqui i a la vegada que se'ns demani que pensem, no? Mm-hmm.
Clar, que també hi ha una mala fama precisament per això, perquè, o sigui, mala fama et repudia algú quan no penses com ell voldria que pensessis. Vull dir, no ens oblidem, no? Per alguns, alguns són els millors tertulians del món, referents, líders, i altres repudiats, doncs, perquè no es pensa igual, però aquí la riquesa de que en les tertúlies es treballi perquè hi hagi el que deia abans la Isabel, no?, de diferents punts de vista, tant a nivell polític, també social, i fins i tot generacional i de gènere, no?
Molt bé, doncs escolta, amb la dèria de la Carlota us ha permès fer un al·legat.
Parlar de nosaltres, com ens agrada parlar de nosaltres.
Home, està bé, no? Perquè al final és això, no? Un acte de contrició, també.
Ara, molt bé. Primer la kombucha i després la generacional.
Aquí, escolta'm, avui estàs rebent per tot arreu.
Quina és la tercera? Espera que entrem en casa i en tot.
Escolta'm, Carlota, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Passen 2:15. Com dèiem, avui és 7 d'octubre, per tant, avui fa un any dels atacs de Hamas a Israel. En els últims 12 mesos han passat tantes coses, no només a Israel o a Palestina, sinó a tot el Pròxim Orient i més enllà, que costa anar païnt tota la informació. Per això volem agafar una mica de perspectiva amb la Montse Arbós, és professora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna. Professora Arbós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si anéssim un any enrere, el 7 d'octubre del 2023, quan va saber que hi havia aquells atacs de Hamas, s'imaginava que un any després hauria passat tot el que ha passat o li ha agafat una mica de sorpresa?
Jo recordo que aquell dia vaig posar això que fem a vegades a Twitter, que parlem sense pensar. I en aquell moment l'únic pensament que vaig escriure és que tots dos pobles necessitarien molta ajuda. En aquest pas pensava en la nostra ajuda i segurament això és el que ha fallat. Que en aquest sentit la comunitat internacional no ha estat a l'alçada de les circumstàncies per evitar que avui estiguem parlant del que estem parlant.
Un any després, podríem dir que aquell 7 d'octubre ha situat la qüestió palestina al primer pla i, per contra, Israel s'ha vist legitimat, més que mai potser, per arribar tan lluny com ha volgut a la regió. Això és així?
Sí, sens dubte. El que passa és que si ens hi fixem, just a l'aniversari estem parlant més d'Iran i també del Líban, que el que està passant aquests mateixos dies a Gaza i també a Cisjordània. I és lògic que ho fem, però jo crec que també és important que no deixem de prestar atenció al que està passant als territoris palestins. Dijous mateix, per exemple, a Gaza hi havia més de 110 morts en un sol dia. El New York Times va publicar també la setmana passada que estaven rebent containers duts per camions de l'exèrcit israelià plens de cadàvers. Entenem que dels que s'està fent neteja al nord i n'han rebut diversos, i això jo no he vist que s'hagi fet massa ressò, per exemple. I a Cisjordània hi ha hagut l'expropiació de terres més important des del 67, des de l'ocupació, i portem més de 700 morts. És a dir, hem de parlar d'Iran, hem de parlar del Líban, però no podem deixar de parlar del que està passant als territoris palestins. I, perdó,
No, cavi.
No, ja sé.
Anava a dir que els tertulians acaben de fer ara un exercici d'autocrítica, podríem dir. També els mitjans l'hem de fer. És a dir, al final hem fet pell dura. Vostè deia, només en un dia 100 morts. Quan durant 365 dies hem estat dient un atac que deixa 40 morts, un atac que deixa 60 morts, un atac que deixa 100 morts, al final perdem l'interès, podríem dir, hauríem de fer una mica d'autocrítica?
Aquest és el gran problema del periodisme quan es confronta a conflictes tan greus, tan terribles i de tan llarga durada, no? Hem de fer també memòries, per exemple, del que ens passava quan cobríem la guerra dels Balcans, posem per cas, eh? Que és una guerra que hem tingut també molt propera i que va durar molts anys. Aquest és el gran drama del periodisme, com mantenir l'interès sense... l'interès i alhora el valor de la importància de cada informació en el moment concret. És a dir, evidentment, davant dels bombardejos de Beirut has de triar i has de saber doncs, com obres l'informatiu o quin espai li dones a la informació. La dificultat certament és hem de continuar parlant de tot i el risc, evidentment, és que la ciutadania, l'audiència, s'encansi, però ho hem de continuar fent.
Per tant, hem de fer autocrítica als mitjans, també la societat, no? Que a vegades diu, no m'expliquis més desgràcies ja d'Orient Mitjà, perquè ja n'estic fart, no?, entre cometes.
Sí, aquest és un gran problema. La veritat és que aquests dies, pensant-hi, per exemple, veient el balanç de les manifestacions que van haver-hi ahir, jo enyoro una mica aquella ciutadania, i penso molt en la catalana, aquella ciutadania que als 90 es va activar d'una manera exemplar a nivell europeu per denunciar el que estava passant als Balcans, el que estava passant a Croàcia, sobretot el que va passar a Bòsnia, i de mica exercir de consciència democràtica i de respecte als drets humans que a vegades trobes a faltar en el pragmatisme, per dir-ho d'alguna manera, del que passa en els governs, en els governs internacionals.
Quan un mira els últims 12 mesos, les xifres posen els pèls de punta. Hi ha més de 1.200 morts per una banda, més de 42.000 morts per l'altra, i la sensació és que els dos bàndols estan més allunyats que mai.
Sí, és així. El que passa és que a vegades, quan fem aquestes valoracions, correm el risc de pensar que el 7 d'octubre és l'origen de tot, no? I no ho és això. De fet, en aquest sentit, la societat israeliana fa ja molts anys que vivia d'esquenes a la realitat palestina. De fet, el 7 d'octubre és la manera terrible en què les organitzacions armades palestines, que no només va ser Hamas, van ser més, van pensar que podien tornar a posar la causa sobre la taula. I, per tant, aquest allunyament fa molts anys que hi és. Entre altres coses, l'origen és també una política continuada dels governs israelians de practicar, els experts, els acadèmics, en diuen un politicidi palestí, és a dir, a negar la legitimitat i a veure com a igual la representació política del bàndol amb qui t'has de posar d'acord per negociar un acord. I no només s'ha fet això, sinó que portem molts anys també en què s'ha reprimit amb violència les manifestacions pacífiques de la societat civil palestina que hi ha hagut de manera reiterada durant uns anys, inicis dels 2000, doncs a Cisjordània, en poblacions com Bilin, tenien lloc manifestacions pacífiques que l'exèrcit responia amb violència, i va passar el mateix a Gaza el 2018. I, per tant, quan reprimeixes totes les opcions d'un diàleg, el que estàs sembrant és... I per favor que s'entengui, això no és cap justificació de res, és intentar entendre que quan no deixes sortida, normalment qui pren la representativitat, lamentablement, i de la pitjor manera possible, són les armes.
Clar, deia vostè, el 7 d'octubre segurament aquestes organitzacions palestines van aprofitar o van intentar posar sobre la taula el tema palestí, i Netanyahu, per la seva banda, ha aprofitat aquesta crisi per també unir al seu voltant d'un país que, de fet, li estava començant a demanar comptes per tots els escàndols de corrupció que tenia amb el seu govern. Vull dir que aquí també les dues parts, i parlo de Hamas, Hezbollah i també el govern israelià, tenen els seus interessos per mantenir el conflicte.
Sí, és així. Lamentablement és així. De fet, a veure, En totes les guerres que hi ha hagut, crec, des del 56, des de la Primera Guerra, un cop creat l'Estat d'Israel, des de la Primera Guerra amb Egipte, fins i tot també en l'inici de l'anomenat procés de pau, la Conferència de Madrid, Israel s'ha vist sempre forçat per la comunitat internacional, sigui arribar al tros al foc, sigui a seure en una taula de negociacions. Per tant, jo crec que aquest és un conflicte que necessita, ha necessitat sempre i continua necessitant amb més urgència que mai la intervenció de la comunitat internacional per obligar les parts a seure i a trobar una solució que mai és al gust de tothom, perquè per això són les negociacions, però que com a mínim pugui aturar l'espiral de la deriva de violència en què està immers. Sí. I quan dèiem a l'inici de tot, segurament aquí els que hem fallat és la comunitat internacional, principalment els Estats Units, però també Europa, en poder identificar quina és la causa de tot plegat, a dir les coses pel seu nom, a tractar aquest conflicte com es tractaria qualsevol conflicte del món allunyat del pes, si vols, de la memòria europea i de la responsabilitat europea en l'inici de tot, i obligar les parts a seure i a negociar.
Clar, aquest conflicte ha tornat a demostrar la incapacitat d'Europa per intentar imposar-se a nivell internacional, però també, clar, els Estats Units no han estat prou contundents, perquè fa la sensació que eren els únics que podien haver aturat Israel, i en canvi, potser pel buit de poder que hi ha als Estats Units pendent d'unes eleccions al novembre, amb un president que està de sortida com és Joe Biden, dos candidats que no es volen arriscar perquè no els passi factura a nivell intern. Vull dir que aquí, quan diu que la comunitat internacional ha fallat, els uns per la seva incapacitat i els altres per falta d'interès.
Sí, sí, totalment. De fet, jo he d'admetre que va arribar un punt que no podia continuar creient que l'administració nord-americana continués donant, no només donant llum verda, sinó continués armant i finançant aquesta guerra. Sincerament, no m'ho esperava. Vull dir, allò fèiem l'autocrítica, no m'ho esperava. Aleshores, segurament en l'anàlisi també cal veure el conflicte en el moment en què passa a nivell global, a nivell mundial, en la relació de forces i de desconfiança que hi ha en el triangle Washington, Moscou i Pequín, i que, malgrat que ens faci remoure l'estómac dir-ho, en l'actitud d'algunes grans potències occidentals pot pesar més el fet que Israel és un actor important en la política armamentística i de seguretat global d'aquest Occident, que no pas la consciència de la constant violació del dret humanitari i de la continuada comissió de crims de guerra contra la humanitat.
Clar, avui commemorem un any dels atacs del 7 d'octubre, però el conflicte ni de bon tros està aturat. Què pot passar a partir d'ara? És factible un enfrontament entre Israel i l'Iran? O això no pot passar?
Jo he arribat a un punt que sóc incapaç, o sigui, acabo de dir que no m'imaginava que estiguéssim un any després parlant amb aquests termes. Si apliquem la racionalitat, jo diria que Iran sap que militarment té les de perdre en un enfrontament amb Israel. Jo diria també que Israel sap que els Estats Units no tenen cap mena d'interès entrar en cap dels dos candidats, no tenen cap mena d'interès entrar en un conflicte armat amb Iran. I per tant, la lògica em duria a pensar que no hauria de passar. Però ja no ho sé. No ho sé perquè l'actuació de la direcció israeliana i l'actuació de la... Tot i que fins ara l'actuació de Teheran ha sigut més... jo crec que en aquest sentit hi ha consens en els analistes, ha sigut més continguda. Però no sé què pot passar i fins i tot segurament l'escenari més realista podria ser que un error de càlcul ho encengués tot. Perquè aquesta opció sí que hi és, jo ho veig possible. És a dir, els míssils iranians van caure sobre bases israelianes i, per tant, amb algun error de càlcul en doble sentit, en una direcció o en una altra, ens podria situar en un escenari terrible.
Més això que no un pacte o una solució, ni que sigui durant un període de temps que aturi les hostilitats. Això ho veu més complicat.
Jo crec que hi ha... Que s'està... No diré negociant, però que s'està intentant mantenir el conflicte dintre de... És que em sap molt de greu parlar en aquests termes, perquè estem parlant de guerres, estem parlant de vides que es perden cada dia, però diria que hi ha un esforç en mantenir el conflicte dintre d'una lògica sostenible, malgrat el fàstic que em pugui fer dir això, eh? Però insisteixo que no ho sé. És a dir, és que sóc incapaç de predir-ho, no ho sé.
Montse Arbós, professora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Vosaltres, gràcies.
Els senyals horaris de 3:45 de la tarda i la sensació de l'entrevista, que de fet és la sensació que ens queda cada dia quan expliquem les notícies que ens arriben des del Pròxim Orient, és més aviat de pessimisme que no pas d'optimisme, perquè ara mateix una solució en curt termini no es veu, perquè Israel sembla decidit a continuar els seus atacs, Hamas i Hezbollah no paren de dir que ells continuaran lluitant, els Estats Units continuen donant suport a Israel, encara que no sigui en un atac contra l'Iran, però sí que, com a mínim, no oposant-s'hi, i la resta dels països internacionals és que no sembla que ni Europa ni ningú altre pugui tenir prou poder com per aturar el conflicte.
Jo crec que fa un any, quan vàrem ser testimonis d'aquelles horroroses imatges i doncs vàrem ser molt conscients de que Israel no es podia permetre, Netanyahu no podia permetre que hi hagués aquesta fissura en la seva seguretat, és evident que no podíem preveure que al cap d'un any encara estarien no només amb una efervescència, sinó que a més hi haurien altres agents implicats, com ara deia la professora Arbós, no? És a dir, Iran, el Líban, Cisjordània, etc. No? El que sí que des d'una perspectiva de la ignorància concreta dels problemes reals històrics entre palestins i més enllà de les obvietats que sabem tots, no? Jo sí que crec que, per almenys durant aquest any, jo he tingut la sensació que Netanyahu està avalat, diguéssim, per ell mateix i per aquells que confien en que una demostració de força per part del govern israelià és el que més li convé a nivell electoral a Netanyahu, no? És a dir, una vegada feta la fissura en la seva seguretat, una vegada ell ha fet una resposta contundent, no pot parar en aquesta resposta contundent, perquè a més no ha pogut recuperar els hostatges. Per tant, hi ha un gran nombre d'hostatges que han mort, un gran nombre d'hostatges que encara segueixen presoners i un nombre petit que es van alliberar. Per tant, ara mateix jo crec que Netanyahu té les de guanyar en aquest relat intern. Tot i que és veritat que els primers mesos va haver-hi una bastanta crítica social en les polítiques de Netanyahu també en aquest conflicte, a mi em dóna la sensació, per el que llegeixes en els diaris, és que ara ja no. És a dir, ara hi ha com un aval de que s'ha d'aniquilar en aquell que vol que el teu país doncs pateixi. I aquest és el discurs que han anat fent, no? És a dir, el discurs ha sigut, volen que Israel desaparegui, per tant jo tinc tots els arguments i tota la força i tota la legitimitat per fer allò que a mi em sembli més oportú.
Sí, no? Que és cert això que dius, Isabel, que fa un any no ens podíem imaginar que estaríem aquí, però sí que jo penso una mica en el que ha dit la Montse Arbós de que no tot es redueix en aquell 7 d'octubre, no? Que abans hi ha molta cosa que ha passat, no? Hi ha anys de tracte colonial d'Israel cap a la gent de la franja de Gaza i en el moment en què esclata tot aquell maleït 7 d'octubre, doncs al principi, no? I quan respon Israel, doncs la majoria de la... molta gent parla del dret legítim de defensa d'Israel, parla de que és una de les democràcies més consolidades del Pròxim Orient, i molta gent de la comunitat internacional que sí que portava anys conscienciada i coneixedora del tracte que havien viscut la gent palestina, advertia que això podria ser una escalada bestial, que Netanyahu contesta, perquè és un fanàtic i és un boig, perquè només una persona boja pot carregar-se 41.000 persones, respondria d'una manera absolutament desproporcionada. I en aquell primer moment ja es va pecar una mica de no saber contra qui s'estava sotmetent a la gent de la Franja de Gaza, que ja portava molt de temps patint un tracte vexatori per part d'Israel. En qualsevol cas, la situació, com ara resumíem aquí, és absolutament pessimista, no? I no només per al tema de que hagi fallat la comunitat internacional, que està en punt descrèdit absolut, i perquè els canvis que pugui haver als Estats Units no sembla que puguin portar una solució, sinó també perquè Netanyahu al final ha fet de la continuació de la guerra la seva pròpia supervivència política i, per tant, l'expremarà d'alguna manera al màxim.
La veritat és que és dels temes que és complicat parlar sense ficar-hi la pota d'una manera o d'una altra, no? Jo, quan parlàvem del debat periodístic, sí, m'agradaria apuntar una cosa. Crec que s'informa molt, perquè és lògic, no? És l'actualitat i demanda molta informació, la gent demanda molta informació, però serveixen imatges, no? I amb això, i la informació no és exactament igual. Una cosa és les conseqüències de la guerra, les causes de la guerra. I aquí ara mateix no ens podríem posar d'acord en quan comença aquesta guerra. Potser no ha començat el 7 d'octubre de fa un any, evidentment, però tampoc sabríem dir o no hi hauria un consens generalitzat sobre quan és que comença això i qui és el bo i és el dolent, tot i que els mitjans tenim la tendència a servir una certa idea de bons i dolents. I aquí és molt fàcil parlar de Netanyahu i d'estar boig i de les seves obsessions i moltes coses, i segurament estaríem tots d'acord, però a l'altra banda crec que hi ha un grups terroristes suportats per estats, com l'estat d'Iran, que quan fan això el 7 d'octubre, els atemptats del 7 d'octubre, crec que cometen un cert error de càlcul. Però jo crec que ells es pensaven que això representaria una reacció dura d'Israel, això estava previst, i que d'alguna manera es socialitzaria el conflicte. Per què? Perquè en aquell moment Israel ja estava obrint converses amb el món àrab i això estava quedant de banda. Però no estava quedant de banda per Israel, estava quedant de banda pels propis països àrabs, no? Per tant, què fa Iran? Doncs cop a la taula, que rebenti tot. Què passa? Que això té un efecte, entre cometes, jo crec que contraproduent des dels interessos de Hamas i de l'Iran. I és que, en certa mesura, legitima a l'estat d'Israel per fer les barbaritats que està fent, perquè ho justifica des de la lògica de la defensa pròpia. És evident que és una passada, que és una massacre, que no té cap sentit, però també és evident que ho fa com a resposta a un atemptat en el que moren 1.200 persones. Clar, quin país del món pot retreure a un país democràtic, que forma part del concert internacional, que juga un paper tan important dintre un escenari com és el del Pròxim Orient, per dir-li que no es pot defensar de les agressions que aquesta ha estat duríssima però que em porta rebent altres, no? Arriba un moment que aquest error de càlcul, que jo crec que se'ls va de les mans, perquè esperen una reacció duríssima, però no, que no l'acompanya el conjunt de la comunitat internacional, és el que fa que al final Netanyahu, encara que sigui sol, pot anar tirant, perquè es considera fort i, a més, militarment se sap superior a tot el que l'envolta. Per què? Perquè té suport en aquest sentit. Però és que no té suport perquè guanyi, té suport perquè mantingui un equilibri, perquè l'alternativa d'aquest equilibri des del punt de vista d'Europa, dels Estats Units, és un equilibri que té riscos, no? Per tant, a mi m'agradaria, i jo crec que l'anàlisi de la professora ha estat molt interessant, però al final tinc la sensació que tots els anàlisis van a la mateixa línia, no? Hi ha un grup que es defensa perquè té legitimitat per defensar-se, que és Hamas, no té alternativa de diàleg, no té alternativa democràtica, amb el suport de l'Iran, però per altra banda, tota aquesta legitimitat se li nega a l'estat d'Israel. I aquí és on jo crec que o tothom té legitimitat per defensar-se i, per tant, amb totes les conseqüències, o ningú no en té.
Jo estic d'acord amb tu, amb que qui comanda Hamas són uns altres fanàtics, i així ho diré, i la gent de la Franja de Gaza és la primera víctima.
És que ja m'ha explicat amb la professora que segurament els que hi han al capdavant d'una banda del moviment palestià a Gaza i de l'altra el govern israelià tenen interessos particulars en que aquest conflicte vagi a més.
Evidentment. Això és una evidència. I després hi ha una cosa que crec que hem pervertit una mica, la qüestió de la legítima defensa. Perquè aquest és un dret que és per agressions d'altres estats i no d'un grup terrorista concret, que és el que va passar. Llavors Israel ha usat d'aquest dret i la comunitat internacional, que al principi s'alineava de manera infranquejable amb Netanyahu, parlava d'aquest dret de legítima defensa. Però això és per agressions d'altres estats, insisteixo, no per un grup terrorista concret. I sí que, evidentment, al final avui acaba havent bons i dolents, perquè tothom té la seva responsabilitat, però és que a una banda tenim 1.200 morts d'aquell atac del 7 d'octubre, sense desmereixer-los i condemnant absolutament aquell atac, però és que a l'altra banda en tenim 42.000 i el 80% de les infraestructures de la Franja de Gaza destruïdes.
Això és el que m'indigna més, d'alguna manera, que al final, si tu t'estimes el teu poble, i parteixo de base que jamás estima el poble de palestí, no l'exposes. No l'exposes, aquesta...
Potser és un error pensar que Hamas estima el poble palestí, perquè...
Aleshores, de què estem parlant? Si Hamas no estima el seu poble, per què...
Però crec que potser no hem de posar l'accent en això, sinó que s'estan en un conflicte que s'ha d'aturar ja, i que la comunitat internacional tal.
Llavors... Ara, quan parla, Carme, tu parles d'aquest conflicte que s'ha d'aturar allà. Com que la qüestió està tan contaminada, no només per el que va passar pel 7 d'octubre, no? És a dir, hem dit que aquesta anàlisi hauria d'anar molt més enllà del que va representar el 7 d'octubre, no? Però com que la qüestió està molt tan contaminada, parlem de si l'estat d'Israel és un estat democràtic, que Hamas és evidentment un grup terrorista. I per tant, aquí hi ha moltes connotacions que fan que la via del diàleg, jo des de la meva perspectiva, sigui impossible. És a dir, la professora parlava d'imposicions, és a dir, només, a més, seria l'únic argument que d'alguna manera Netanyahu podria assumir d'una manera pública, no? És que hi ha una pressió internacional tal, una obligació tal imposada, que li implica haver de baixar el to, buscar una solució pactada. Perquè si no hi ha una obligació internacional, difícilment s'arribarà a un bon port en aquest conflicte. Jo crec que només poden tenir arguments objectius d'una part i de l'altra quan venen imposats per una perspectiva internacional. Per què? Perquè és molt més fàcil d'argumentar en els seus aquí no és que nosaltres hàgim claudicat o no respecte al que se'ns estava demanant o el que podíem exigir o el que podíem reclamar. Senzillament tenim una imposició que no podem obviar i és aquesta imposició internacional la que s'hauria de marcar. No? Aquest és el problema. Aquí no hi ha cap país ara per ara que tingui la suficient força perquè els Estats Units, aliat amb Israel, doncs no vol menystenir les legítimes reivindicacions d'Israel i, per altra part, la unitat àrab tampoc vol menystenir les reivindicacions que fa entre ells grups terroristes com Hamas.
Falten 19 minuts per arribar a les 4. Aquest pessimisme que destila tant l'entrevista que hem fet amb la professora com també les opinions després que hem sentit. Tot just un any dels atacs del 7 d'octubre per part de Hamas i ara mateix en l'horitzó no es veu una solució. Fem una pausa i de seguida en tornar analitzem el que serà la notícia demà. Primer debat de política general del president Salvador Illa. Ara ho comentem.
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, diu Carlí.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest any, 101! L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Pràcticament 3/4. Dèiem que el president Salvador Illa encararà demà al Parlament el seu primer debat de política general. Demà a aquesta hora estarem molt pendents perquè és a les 4 de la tarda quan començarà el seu discurs. L'habitatge i el nou finançament seran els eixos de la seva intervenció en un debat que posarà a prova la relació dels socialistes amb els seus socis d'investidura, amb Esquerra i amb els comuns. Sentim què ha explicat d'aquest debat avui Lluïsa Moret, portaveu del PSC.
Que s'estructuren en tres grans paquets: la millora dels serveis públics, la lluita contra la desigualtat i la generació de prosperitat compartida. Que estaran molt centrades en recollir els acords o quines són les prioritats que s'han definit als acords d'investidura.
Per la seva banda, Junts per Catalunya vol aprofitar aquest debat de política general per erigir-se en l'alternativa al govern de Salvador Illa. Avui al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat contra el silenci del president Illa davant d'afirmacions com les del socialista Manxec García Page, per qui la riquesa de Catalunya és de tots els espanyols.
García Page diu el que diu l'animalada aquella que està dient. On és el president de la Generalitat? No se'l sent. Escolti, què està fent d'administrador, de gestor?
I per la seva banda, Esquerra i els comuns posaran a prova el pacte d'investidura amb qüestions com ara el finançament singular o amb els lloguers de temporada. I intentaran obligar a Junts a posicionar-se. Sentim la republicana Marta Vilalta i a Joan Mena dels comuns.
Nosaltres no canviarem el nostre posicionament en funció de les majories que hi ha al Parlament. Seguim sent independentistes, seguim defensant el camí cap a la República, seguim defensant que considerem que el camí per aconseguir arribar a la República Catalana és la via democràtica, a través de les urnes, a través del referèndum i, evidentment, en paral·lel amb la fi de la repressió i el compliment de la llei d'amnistia de forma íntegra i immediata.
Esquerra i la CUP han anunciat propostes a favor del dret d'autodeterminació, encara que el sobiranisme ja no té majoria a la cambra. El debat comença demà a la tarda amb aquest discurs del president Salvador Illa i demà passat, al matí, doncs començaran tots els grups polítics per tal de fer les seves rèpliques, que duraran pràcticament tot el dimecres. A Catalunya Informació podeu seguir íntegrament en directe tant la jornada de demà a la tarda com la de demà passat de matí i tarda. Què n'espereu d'aquest primer debat de Salvador Illa, primer debat de política general?
No crec que sigui un debat excessivament complicat per Salvador Illa, en el sentit que fa ben poc que s'han tancat els pactes d'investidura i, per tant, encara no hi ha temps per als retrets de tot allò no complert. O sigui, sí que els seus aliats, en aquest sentit Esquerra Republicana i els comuns, li podran fer exigències i el forçaran amb votacions perquè reconfirmi aquells acords d'investidura, però no crec que pugui patir moltíssim dels retrets, també tenint en compte que els partits independentistes entre ells es faran bastant la traveta, en el sentit que Esquerra, per exemple, porta una proposta sobre la regulació dels lloguers o sobre el finançament singular, no tant per al PSC, que gairebé ja se'l té assegurat, sinó per posar Junts contra les cordes i dir a veure què fas davant d'això quan a nivell social hi ha una mica de consens a favor d'aquestes mesures. Llavors, aquesta divisió independentista al final acabarà beneficiant a Salvador Illa i més enllà d'això, qui crec que pot sortir molt mal parat, més enllà d'aquesta divisió Esquerra-Junts, és el sobiranisme, en el sentit que aquesta podrà ser la primera vegada en l'última dècada que una proposta sobre l'autodeterminació o el referèndum sigui rebutjada explícitament pel Parlament, no? Esquerra avui anunciava això, que portarà una proposta per defensar el referèndum. En els últims 10 anys, més o menys totes s'han aprovat perquè l'independentisme tenia majoria, però en aquesta ocasió tindrem una imatge de que això ja no és així, perquè evidentment després de les eleccions del maig l'independentisme va perdre la seva majoria.
Jo crec que assistirem a un ple que hi haurà molta gestualitat per totes bandes, amb molta mirada al costat, no? Però al final crec que serà el primer ple de molts que vindran on al final es situarà molt clarament que hi ha uns subsolítics que donen suport a un govern, que són els Comuns, Esquerra Republicana, en el cas del president Illa, i després una alternativa que dependrà de Junts, de si sap projectar-la bé en el terreny nacional, però també en el terreny, diguem-ne, de l'alternativa de govern, que s'haurà que anirà creixent o anirà configurant-se com una alternativa de país. Crec que aquí els grans perdedors és Vox i Partit Popular, que queden ja un cop el president és un president socialista, però queda una mica enfosquit des d'aquesta lògica. Per tant, és una enorme oportunitat, diguem-ne, crec jo, per Junts, per consolidar aquesta alternativa política en el terreny nacional i en el terreny diguem-ne, de les propostes de govern, no? I el tema de l'habitatge pot ser-ne un, on hi hagi un debat fins i tot més enllà de qualsevol altra qüestió ideològic sobre exactament això com s'aborda després de tants anys de fracàs en tantes polítiques d'habitatge, no?
Jo crec que sí, que és un debat previsible, i que el que passa que em sembla que aquí cadascú marcarà el seu territori d'una manera que li doni la credibilitat present i futura, no? El president Illa doncs voldrà posar en valor totes aquestes iniciatives incipients que ja ha apuntat i tota la manera de en lloc de visualitzar la gestió, que és algo que Junts per Catalunya li retreu com un fet negatiu, probablement el que farà és posar en valor que un país s'ha de poder gestionar amb els recursos que té i intentar aconseguir quant més recursos possibles per poder fer una gestió òptima de sanitat, d'educació, de vivenda, etc. Llavors jo crec que aquí marcarà una miqueta la diferència de dir jo no m'he d'amagar de fer gestió, el que passa, el que vull fer és, en tot cas, treure pit de fer una bona gestió, no? I crec que sí que aquí hi ha hagut poc recorregut com perquè els retrets entre els partits que han fet el pacte puguin anar molt a la iugular. Jo crec que no serà el cas, i sí que sembla que si Junts per Catalunya manté aquesta voluntat de ser alternativa, que no oposició, pot córrer un risc evident, no? És a dir, jo crec que quan tu menys tens el paper de l'oposició perquè consideres que ets l'alternativa, però la realitat és que tu no has guanyat i per tant has de fer un paper d'oposició, corres el risc que aquesta oposició l'acabi fent un partit, no? Recordem que la Marta Vilalta la setmana passada ens deia, no? Si Junts per Catalunya no vol fer d'oposició, potser ho farem nosaltres, no? I jo crec que Junts per Catalunya està agafant un rol que pot ser contraproduent per les seves mateixes aspiracions d'ampliar la base nacionalista o la base independentista. Per què? Perquè necessita poder evidenciar que no està tan enfadat pel fet de que no governi i que tot allò que fa és només perquè no governa, no? Jo crec que li ha de donar credibilitat al fet de poder censurar accions de govern més que només reivindicar que l'altre, que qui governa actualment, que qui ha guanyat les eleccions, que qui ha tingut el suport del Parlament, no fa la política que ell vol que faci. Jo crec que estem en un moment en què Junts per Catalunya ha de calibrar molt bé si aquesta activitat ferotge qüestionant que a Catalunya vagi bé perquè es gestiona bé és algo interessant que li pugui passar a rentabilitat política més endavant.
Però ha de gestionar bé, però la batalla són els recursos, perquè es pot gestionar tan bé com puguis fins a un límit, que és el límit dels recursos.
Exacte, però amb els recursos que tinguis.
Sí, sí, amb els que tinguis.
Tu reivindicaràs els recursos, sí. En pot reivindicar molts, pocs o mitjans.
Amb els que tinguis, i tothom reivindica els seus, per exemple, clar. Fa dos dies el Paje que reivindica com a seus els dels catalans, també, no? Vull dir, al final, això és una batalla que s'haurà de donar i que, de fet, l'està donant perquè tant Junts i Esquerra, a través del pacte, li demanen un pacte fiscal de caràcter singular, perquè, de fet, el programa electoral del Partit Socialista d'això no se'n parlava.
No, i per això, és a dir, van els pactes, precisament... O sigui, jo crec que, és,
jo crec que el Partit Socialista pot reconèixer màgia, que hi ha un problema de dèficit fiscal en relació a Catalunya.
Però és la màgia de no tenir majories absolutes. És a dir, jo crec que precisament...
I la de no portar-ho al programa electoral.
Bueno, però com tot, eh? És a dir, jo crec que una de les coses importants és que quan tu acabes guanyant unes eleccions i pots ser president per als pactes, has de fer concessions, només faltaria.
Absolutament.
I tot allò que no porta... I canviar d'opinió.
Absolutament.
És a dir, a mi em sembla que aquestes qüestions, que aquest purisme de dir no, jo no penso canviar mai d'opinió, bueno, doncs llavors tenim un greu problema. És a dir, el polític, el bon polític és aquell que s'adapta a les circumstàncies, sí, tenint en compte la rentabilitat que
Isabel,
vol per la seva ciutadana.
El bon polític és el que canvia d'opinió si cal que canviï i explica, perquè ho canvia i justifica, no? I en aquest sentit, doncs, la feina, per exemple, amb el tema del sostre fiscal, li està fent el sostre de dèficit, li està fent, sí, li està fent
però
Junts.
Però fixeu-vos una cosa, quan parlem del que portem o del que es porta en els programes electorals, que jo sàpiga, Junts per Catalunya tampoc portava en el programa electoral que faria president a Pedro Sánchez, ho va fer.
Però és que,
Esquerra Republicana... Però... Per tant, jo crec que l'herència o posant-se com a partit sense màcula, aquell que manté el que defensa el partit electoral, seria un error estratègic.
Sí, justament ara, però Junts està canviant d'opinió. Tenim un congrés ara a la tardor i es rearmarà ideològicament, canviant moltes de les coses d'aquest Junts que havia nascut i recuperant moltes coses de la vella Convergència. No,
ho veurem, no ho sabem.
Sí, però les ponències que hi ha, ja va passar fa dos anys, no?
Això no sé si és bo o dolent.
No, clar, aquí hi ha una cosa.
Aquí hi ha una qüestió curiosa, que és que Junts... tothom reivindica.
Aquests dos minuts, sí. Ho dic perquè us veig molt engrescats i aviat dos minuts.
Junts té una situació molt òptima i una molt dolenta. Una molt òptima, que és que en aquest eix liberal d'eliminar impostos de successions i recuperar coses més d'abans, d'aquestes coses de Convergència, hi ha espai. Hi ha un espai molt d'electorat ampli que Junts pot seduir ara que el PSC està tant d'esquerres, ho dic en el sentit que ara que el PSC s'abraça els comuns i Esquerra Republicana.
Pels nomenaments no ho sembla.
Sí, però pels pactes sí, no? I llavors hi ha una situació més complicada, que és en l'eix nacional, que sí que Junts podrà repetir molt en aquest debat de política general i és un espanyolista i per extensió Esquerra i Comuns en sou responsables, però quina alternativa dona? I aquesta cruïlla.
L'alternativa que segurament construirà, o si pot o no pot, això ja s'ha de veure, no? Això són les seves habilitats i el context que l'acompanyi. Ho dic perquè tothom reivindica, en certa mesura, fins i tot l'Illa, una mica una certa herència de Convergència, actitudinalment ni que sigui.
Tothom, fins tothom, i tot Esquerra en la seva campanya.
Tothom reivindica això, però quan ho reivindica, que no ho fa, de fet, Junts, aleshores li cauen tots els mals. No?
Però Junts inclou les mesures.
No, és que Junts és un partit que, davant del fracàs d'algunes polítiques, es proposa fer-ne d'altres.
Una cosa. Sí, que la reivindicació mínima de Convergència, pensem que van governar seguits 23 anys.
Sí,
és evident que alguna cosa s'ha de reivindicar, només faltaria. Per què? Perquè era el moment de creixement del país i de desenvolupament del país. Clar que sí, i estan fent coses molt ben fetes, i per això és imprescindible i inevitable que reivindiquin.
Bueno, però doncs quan ho fan alguns se'ls penalitza.
Però fixa't una cosa, però això és lògic, és a dir, quan algú governa... És com si a l'acció
sí,
de
però
govern
perquè després de tants anys...
de Girona, 23 anys, no hagués fet coses ben fetes, només faltaria.
No, home, no, si no estem parlant d'això, estem parlant de que tants anys després es reivindica i es penalitza aquells que ho reivindiquen.
Quedem aquí un altre dia, i quan haguem vist el debat de política general, les dues
amb
jornades...
Unes kombuchites.
Que fa modern, ja m'ha quedat clar. Isabel Lleuger, Miquel Àngel Escobar, Carme Rocamora, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, que vagi
bé. Una abraçada, gràcies.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Gaudeix de la música simfònica a l'Auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com.
Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell. Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio. No es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% IVA en la millor tecnologia. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Catalunya migdia.